Notícies Vespre. Karen Madrid.
Una infraestructura ferroviària que connecti el Vallès amb Barcelona. Això és el que defensen 14 ajuntaments i entitats de la comarca. En un acte a la Cambra de Comerç han signat avui la demanda per construir el túnel d'Horta per fer-ho possible de cara al 2030. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, considera que aquesta infraestructura és imprescindible per fer canvis en la mobilitat.
No pot ser que estiguem abordant el tema d'intentar descarbonitzar el nostre entorn i, per tant, de no utilitzar el transport privat, sinó donem una alternativa realista, eficient i competitiva en el transport públic. I, per tant, això vol dir inversió. No té cap més secret, diguem, és a dir, vol dir invertir. Nosaltres no li demanarem a la ciutadania esforços si entenem que com a institucions públiques no hi posem alternatives. I el túnel d'Horta és una alternativa.
La nova línia ferroviària estaria gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat i connectaria la UAB amb la Sagrera. Una dotzena de testimonis directes i indirectes de la Guerra Civil i el franquisme participen a aquesta hora a l'Audiència Memorial. L'acte ha de servir per mostrar l'afectació que aquests fets històrics han tingut en les famílies, més enllà de les etiquetes de bons i dolents. L'objectiu de l'Audiència Memorial, que està tenint lloc a l'Auditori del carrer Lassi, és sanar les ferides provocades com a societat. En esports, Aleix Coc i Òscar Rubio seran baixa per al partit d'aquest diumenge contra l'UCAM. És una de les seqüeles del partit d'ahir del Sabadell contra l'Albacete, que es va tancar amb un empat a un amb regusta victòria. El partit també va servir perquè Caixe estrenés el seu caseller golejador com a arlequinat. Aquestes i altres notícies us les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora només trobem un punt conflictiu a la xarxa viària més propera a Sabadell. Es tracta de la B30, on trobem 2,5 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i el Fòrum, amb trams d'aturades, i a la ronda de dalt entre Sarrià i la Meridiana, en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement. De fet, avui hi ha 6 graus més que ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Aquesta bonança ha vingut per quedar-se. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. La temperatura ja s'ha enfilat força en molts indrets del territori, rondant aquests 19 i 20 graus a diversos municipis del litoral, prelitoral, punts del Pla de Lleida i fins i tot cap a les Terres de l'Ebre. A hores d'ara, la temperatura més alta la trobem a Ulldecona amb aquests 21 graus, però durant les properes hores podran enfilar-se ben bé fins als 22 i 23 graus. I no només a la meitat sud del país fa bo, sinó que, per exemple, a Sort, a causa del vent, a hores d'ara tenim una temperatura de 19 graus. I a més, també s'espera que durant la tarda tinguem un ambient assolellat arreu del país. Encara a hores d'ara tenim alguns núvols cap al nord de les comarques de Girona, s'han d'anar trencant, han d'anar minvant. I de cara a demà continuarem parlant d'un temps més estable que el d'avui perquè tindrem menys núvols i la temperatura podrà també ser força agradable durant les hores centrals del dia. A diferència d'avui, sí que hi haurà alguns núvols fregant la costa que, ben entrada la tarda, podran arribar a tocar terra, però no s'espera que deixin precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aliança Vallesana en favor de la construcció del túnel d'Horta el 2030. Ajuntaments i entitats econòmiques del sud de la comarca han signat un manifest per defensar aquesta nova infraestructura ferroviària, que ha de proporcionar una nova connexió entre el Vallès i Barcelona. De moment, però, té una barrera important al davant. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. El 2020 es va aprovar el Pla Especial de Protecció de Collserola, que protegia aquest pulmó verd, precisament, de projectes com el túnel d'Horta. Per això, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberic, ha demanat que es modifiqui el pla tenint en compte els avantatges del túnel.
De la mateixa manera que el pla tècnic de Collserola es va modificar i s'hi va posar doncs, una modificació que ara mateix doncs, representa un entrebanc per tirar endavant el projecte, doncs, escolta, en la següent modificació del pla tècnic el que haurem és de mirar de trobar una solució a tot això.
El projecte fa uns 50 anys que és sobre la taula i els signants del document volen que sigui una realitat com a molt tard el 2030. Ho apunta l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Nosaltres això ja ho hem treballat amb la Generalitat i nosaltres sempre que hem parlat amb ells l'horitzó és el 2030. Per tant, és un horitzó que quan es parla d'infraestructura que estem al 2022 tampoc és cap no és gaire enllà, perquè penseu que estem en infraestructures, com deia el Pere, en 50 anys, per tant, tant de bo. És a dir, jo fos el 2030, Ramon hi firmava avui mateix en aquesta taula.
Els ajuntaments i entitats econòmiques vallesanes argumenten que les necessitats de mobilitat han canviat els últims anys i que el túnel permetria descongestionar la xarxa viària. La nova línia ferroviària, que seria gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, sortiria de la UAB i enllaçaria amb el districte d'Horta, l'estació de la Sagrera i el Poble Nou. Es calcula que donaria opcions d'accés a una població estimada de més de 470.000 persones.
No deixem l'àmbit ferroviari perquè el govern espanyol licita les obres del soterrament de la línia R2 al seu pas per Montcada i Reixac. Després de dècades de reivindicació, les obres eliminaran els dos passos a nivell i es construirà una nova estació al municipi. La concessionària Adif podrà començar aquestes actuacions a principis de l'any que ve, després del decisiu pas que ha fet el Consell de Ministres aquest dimarts. En total, els treballs de soterrament compten amb un pressupost de 387 milions d'euros per construir un túnel de 4 quilòmetres de llarg que salvi l'actual cicatriu que té el municipi. Així ho explicava la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez.
Y con esto el gobierno está cumpliendo su compromiso incluido en el plan de Rodalies y también atiende una reivindicación histórica. Es una obra que va a permitir, además de una movilidad más sostenible, también salvar vidas. Era una de las demandas del municipio y se eliminan de esta forma los dos pasos a nivel. Son 4 kilómetros de túnel y una nueva estación que sin duda va a modernizar la infraestructura.
Després de 3 dècades de reivindicacions i amb 176 víctimes mortals per atropellaments, ara es vol posar punt i final als passos a nivell de la línia entre Maçanet-Massanes i Sant Vicenç de Calders. En un futur, Montcada preveu construir una gran avinguda en el nou espai. El PSC carrega contra Esquerra, la Crida i l'Entesa per les al·legacions al projecte de l'art tèxtil. Després de fer-ho com a equip de govern, avui els socialistes acusen l'oposició de tenir com a únic objectiu posar pals a les rodes i expliquen que els processos fets fins ara només són per aprovar el canvi de nomenclatura de les antigues naus. Aleix Graell, bona tarda, què han dit?
Bona tarda, Karen. Per boca del responsable de política municipal, Carmel Molló, el PSC de Sabadell s'ha defensat de la polèmica de les al·legacions presentades a la sessió de l'espai a la UAB per traslladar-hi els cursos d'infermeria. Molló ha reconegut que s'han descartat fins a 33 de les 42 al·legacions presentades, però acceptant algunes com incloure plànols de l'edifici o un canvi de data. Però consideren que n'hi ha que no pertoquen en aquest moment de tramitació.
Les que no han estat admeses, bàsicament, és perquè no pertocava en aquest moment entrar en aquest debat. Quan es faci un altre ple i es porti a aprovació inicial el següent pas, que és la cessió del dret de superfície, llavors sí que entra en joc algunes d'aquestes al·legacions.
Des del PSC veuen la intenció dels partits de l'oposició d'entorpir el procés per arribar a les eleccions. En canvi, ha elogiat el paper de Junts per Sabadell, a qui consideren que fan política de ciutat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els pediatres catalans advoquen per començar a deixar enrere de forma progressiva l'ús de la mascareta a les escoles. Des de la Societat Catalana de Pediatria s'ha plantejat un calendari perquè a partir del 28 de febrer els alumnes deixin d'utilitzar-la dins de la classe. Els primers en fer-ho serien els estudiants de primer i segon de primària i els últims els de batxillerat. La presidenta de l'entitat, Anna Gatell, defensa que ara mateix es donen tots els condicionants per aplicar la mesura que encara no és oficial. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. La poca afectació del virus en els infants, els indicadors de la pandèmia evolucionant de forma favorable i el fet que un de cada 4 nens s'hagi infectat durant la 6a onada són el caldo de cultiu idoni per començar a retirar les mascaretes dins les aules. És la idea que ha defensat Anna Gatell, presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio. Ha assegurat que l'escola és un bon banc de proves per saber quina serà la transmissibilitat del virus a partir d'ara.
Falta fer un pas més endavant, de manera que a l'escola proposem que sigui com un mirall, no?, del que es puguin emmirallar, no? O sigui, utilitzar una mica aquest espai de les criatures per poder veure, no?, poder fer aquest primer pas i veure el grau de transmissió, què passa si els infants més petits es comencen a treure les mascaretes. No?
Tot i això, Gatell ha assegurat que s'haurà d'estar molt atent a l'evolució de les dades de contagis per si en algun moment cal aturar aquesta retirada de les mascaretes dins l'escola. De fet, la Societat Catalana de Pediatria proposa un calendari progressiu que s'aplicaria a partir del 28 de febrer i que està a l'espera de ser aprovat pel Departament de Salut. El que sí que serà una realitat a partir de dilluns que ve és que es posa punt final a les quarantenes grupals en cas que hi hagi més de 5 positius en una mateixa classe.
La proposta de la Societat Catalana de Pediatria arriba en un moment en què la incidència del coronavirus als centres educatius de Sabadell ha baixat de manera molt notable en les últimes setmanes.
La situació en escoles i instituts és un reflex de la bona evolució de la sisena onada de la pandèmia a la resta de la societat. Segons les dades facilitades pel Departament d'Educació, a dia d'avui no hi ha cap grup tancat per coronavirus a Sabadell. No obstant això, hi continuen havent 229 persones en quarantena per 432 positius en els últims 10 dies. A hores d'ara, l'Institut Agustí Serra, al barri de Torreguitart, és el centre educatiu amb un major número de persones confinades, un total de 22 per 21 positius en els últims 10 dies. En canvi, l'escola industrial, el centre, és el que acumula un major número de casos en aquest mateix període, 23.
Pel que fa a l'evolució de la pandèmia, els indicadors milloren un dia més. El risc de rebrot ja es troba per sota dels 1.000 punts, als 952, mentre que la incidència acumulada a 14 dies és de 1.606 casos per cada 100.000 habitants. La velocitat de contagis manté el 0,61. En les últimes 24 hores, la ciutat ha declarat 159 contagis més i una defunció. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, es compromet a instal·lar un punt lila a la Festa Major de la Creu Alta, després que Llamps i Trons hagi denunciat que no havia tingut resposta per part de l'Ajuntament.
Sí, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio ha assegurat que es trobava sorpresa per les declaracions de la coordinadora jove de la Creu Alta, perquè diu que l'Associació de Veïns del Barri ja tenia el seu compromís. Marta Morell.
A mi aquestes declaracions, sincerament, em sobten bastant, perquè precisament del que tenim constància a la regidoria, en aquest cas de feminisme, és que l'Associació de Veïns de la Creu Alta ens ha demanat si podrem posar un punt lila a la Festa Major en horari nocturn, i per les notícies que jo tinc, nosaltres estem facilitant que hi hagi un punt lila en la pròxima Festa Major de barri de la Creu Alta.
En canvi, minuts abans, Ivet Fox, de Llamps i Trons, ha assegurat que l'Ajuntament no els havia contestat la seva petició i que creia que es veurien abocats a contractar ells mateixos aquest servei.
No voldríem, però hauríem de recórrer al mateix pla que 2019, que va ser que nosaltres mateixes, l'entitat de la coordinadora jove de la Creu Alta, Llamps i Trons, es va haver de posar en contacte via mail amb un dispositiu especialitzat per organitzar un punt lila, i nosaltres el contacte amb aquesta gent, que no ens fa res, però seria òptim que l'Ajuntament en fos partícip i ens fes una mica un cop de mà en aquest tràmit i es posicionés de la nostra banda.
La Festa Major de la Creu Alta és prevista del 3 al 6 de juny, després de 2 anys sense celebració per culpa de la pandèmia.
Us ho dèiem en titulars, des de 6:45 està en marxa l'acte públic Audiència Memorial que han organitzat des de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona per donar visibilitat a la memòria democràtica. Seguint la iniciativa al Casal Pere IV i al nostre company Pau Durant. Bona tarda, a quin punt esteu ara?
Bona tarda. 6:45 puntual ha començat aquest acte amb el subtítol Escolta la història de la Guerra Civil i el franquisme a la nostra ciutat. Aquesta és la iniciativa que el consistori sabadellenc promociona per tal de fer una relectura del conflicte que doni valor a la violència i als silencis patits per les famílies. Mireia Vives i Jordi Palou han estat els mediadors encarregats de conduir l'acte. Són inspirats en les audiències que es fan en les comissions de la veritat a nivell internacional i l'acte suposa un contacte entre antigues famílies considerades antagòniques que ja s'ha dut a terme abans amb poblacions com Sant Boi de Llobregat, Monistrol de Montserrat i Sant Joan de Vila Torrada. Aviat es farà també un acte similar a Olesa. La primera en intervenir ha estat la neta de l'alcalde Josep Germà, que va ser assassinat en Pare Humet.
Ràdio Sabadell. Notícies.
El sabadellenc Ivan Margalef, a les regnes del restaurant Lo del Mont Sant Benet des del 2020, ha aconseguit un doble repte com a xef. El primer, transformar completament la carta del local aprofitant tots els elements de l'entorn. Ho ha expressat així al programa Al Matí.
Primer de tot tenim horts, tenim un monestir on hi ha un pintor, Ramon Casas, És a dir, tenim l'època modernista, tenim el monestir, que aquí podem treure també coses, els horts que tenim, i evident tot el producte que hi ha al Bages, no? I a partir d'aquí nosaltres comencem a dissenyar els nostres plats. Què ens hem inspirat? Amb el pintor Ramon Casas, amb la seva musa, per exemple, que tenia. Al monestir hem anat a buscar en Fundació Lícia receptes antigues.
D'altra banda, també ha aconseguit mantenir l'estrella Michelin, que l'establiment té des del 2013. Però per Margalef el més important no és aquest reconeixement, sinó aconseguir que els clients estiguin contents.
Hi ha més exigència quan se senten a la nostra taula que en un altre restaurant, evidentment. Vull dir, no podem fallar. No podem fallar mai. No? Vull dir, tant a la cuina com a la sala. El problema és que tenim molt bon equip tant a la cuina com a la sala i intentem cada dia donar més, no?, per estar a l'alçada.
En aquest sentit, es mostra satisfet que el portal The Fork, amb puntuacions dels comensals, hagi considerat l'O el cinquè millor restaurant d'Espanya del 2021.
Avui també és notícia.
Una de les famílies desallotjades al Passeig Comerç aquest diumenge podrà tornar aquesta nit a casa seva. Una altra es preveu que ho faci demà. Faltaran encara dues famílies més, com ha explicat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
Dues que no van poder tornar la setmana passada encara restaran uns dies més, perquè les intervencions que s'havien de fer eren de més consideració.
El retorn s'ha pogut fer després de les reparacions pertinents detectades dilluns pels tècnics municipals. Banc Sabadell incorpora un nou pla d'igualtat seguint els requeriments legals. L'entitat sabadellenca s'ha compromès a assolir un 40% de representativitat femenina dins del col·lectiu de comandaments intermedis i un 30% en el de directives. El document afegeix també la difusió d'una organització basada en la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes o la lluita contra les conductes discriminatòries, entre d'altres. L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa el nou portal de licitació electrònica per als processos de contractació pública. Amb l'objectiu de fer difusió d'aquesta nova eina i facilitar-ne l'accés, s'han previst dues sessions informatives telemàtiques els dies 3 i 4 de març, en horari de matí. A partir del 8 de març serà obligatori que els licitadors que vulguin participar en les contractacions publicades per l'Ajuntament i les empreses municipals presentin les seves ofertes de forma telemàtica. Sabadell Sardanista celebra aquest cap de setmana la seva festa d'hivern i ho farà amb una convocatòria aquest dissabte a Fira Sabadell. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. La festa arrencarà a les 5 de la tarda amb una gran ballada de sardanes i continuarà amb un concert de l'Orquestra Salvatana a partir de 7:45. Francesc Manaut, president de Sabadell Sardanista, n'ha parlat al cafè.
I això, farem una ballada de sardanes amb la Cobla Salvatana i després, quan acabi, doncs passaran a l'altre cantó de la fira, que ja estarà preparat un gran escenari amb tot el... amb tota l'espectacularitat que té un concert d'aquest tipus de l'Orquestra Salvatana, que porta un muntatge musical molt, molt important i visual.
La pròxima cita del grup és el 6 de març, quan s'avançarà la commemoració del Dia Internacional de la Dona amb diversos actes a la plaça Doctor Robert.
Abans que s'acabi el març, arribarà el 75è aniversari de l'entitat, el dia 20, a la plaça de les Dones del Tèxtil. I d'altra banda, el Ciervo estrena la ponència després d'haver-la ajornat per la pandèmia. La directora Montserrat Fiter ens planteja una visió satírica sobre els Ateneus Populars.
La ponència és una obra de Víctor Alexandre que va completar amb el text inacabat que va deixar al 2000 l'escriptor Pere Caldés a Taula Rodona. Amb pinzellades de l'absurd i una fina ironia, retrata com els personatges i les seves activitats tenen un cert paral·lelisme amb el Ciervo. José Luis Fernández, president de l'entitat, explica que va ser molt complicat durant les restriccions, però que ara arriba l'estrena d'aquesta dramatúrgia.
Ciervo és un ateneu i això és el que realment va motivar la Montserrat Fiter a triar aquesta obra i dirigir-la. I, de fet, realment, quan la veus, te n'adones realment de que els ateneus acaben passant aquestes coses, que no hi ha pressupost.
L'obra s'estrena aquest divendres i s'estarà al Ciervo els caps de setmana fins al 13 de març.
La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres, aquí al peu del canó, parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar. Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern ha redactat una proposició de llei estatal per tal de garantir el servei de caixer automàtic als municipis en risc d'exclusió financera. Es tracta d'una iniciativa que vol garantir un mínim de serveis bancaris en els pobles més petits. El cost de tenir aquest caixer, però, l'hauran d'assumir les entitats financeres. En política, la direcció del PP ha obert un expedient informatiu a la presidenta de la Comunitat de Madrid. L'acusen de deslleialtat per haver llançat una campanya massiva d'atacs i calúmnies, diuen. Isabel Díaz Ayuso ha negat les presumptes irregularitats, malgrat no haver aclarit la sospita sobre el contracte que hauria permès que el germà de la presidenta cobrés una comissió. Vodafone està condemnada a pagar 6.000 euros a un particular per haver pertorbat el seu descans. La sanció ha arribat després d'assetjar un individu, després d'haver-li privat d'un descans necessari. Després de rebre les trucades, el particular va enviar correus a l'empresa vermella perquè aturessin de fer-li aquestes trucades. La Unió Europea es mostra preocupada per la sequera que està patint la península Ibèrica, una sequera provocada per l'escassetat de pluja que estan patint els territoris i que ha causat una carència d'aigua a tot el territori. Des de la Comissió han explicat que tant Espanya com Portugal poden demanar ajudes comunitàries a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i altres instruments del Pacte d'Agricultura Comú. I també hi ha inquietud a la Unió Europea pels bombardejos a l'est d'Ucraïna. El ministre d'Exterior d'Ucraïna ha dit que una part del territori ha estat atacada amb artilleria pesant des del territori ocupat del Donbass.
Esports.
La gran actuació del Sabadell en l'empat a 1 al Albacete ha deixat seqüeles de cara al futur més immediat. A més de l'evident desgast físic acumulat, la defensa quedarà tocada diumenge a Múrcia amb les baixes de l'Aleix Coc i Òscar Rubio. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El centre d'esports va superar un cúmul d'entrebancs per acabar esgarrapant un punt d'or, però la primera part va deixar damnificats. Òscar Rubio va notar una punxada a l'adductor i va ser substituït al quart d'hora de joc. No ha de tenir res greu, però falta que les proves definitives confirmin l'abast de la lesió, no arribarà al duel de diumenge contra l'UCAM Múrcia. I Aleix Coc, que va ser expulsat de forma incomprensible, estarà sancionat. El tècnic Pedro Munitis, a més, exterioritzava la fatiga que va deixar el partit.
Ha sigut un desgaste brutal. No tengo fuerza ni para pensar en lo que voy a hacer dentro de un minuto. Esperemos que la gente se pueda recuperar de la mejor manera. Como bien dices, bueno, ya sabíamos con la experiencia de hace dos semanas de jugar cuatro partidos en 12 días lo duro que es. Sabíamos la semana que nos viene. Bueno, muestra de ello es que Oscar se nos cae y hemos tenido que aguantar los cambios hasta el final, porque cuando no levantaba uno la mano diciendo que le dolía una cosa, la levantaba otra, y quedarnos con algún jugador menos hubiera sido tremendo.
La gran notícia ahir va ser, ja a la segona part i jugant amb un home menys, que Caixa es va estrenar per fi com a golejador l'equinat.
El míster me dijo las cosas claras, me dijo lo que necesitaba de mí, y que si hacía todo lo que no es el gol bien, al final el gol es una consecuencia y iba a llegar, y efectivamente pues no ha llegado al final y bueno, la verdad que estoy muy muy contento de estar a las órdenes de Pedro, porque me está ayudando un montón, no solo Pedro sino también el segundo entrenador Manolo y Josh.
El Sabadell s'ha quedat a terres murcianes i s'entrenarà a les instal·lacions del Pinatar Arena aquests dies fins al duel de diumenge a les 12 contra UCAM. Ara el conjunt arlequinat és 12 amb 30 punts, dos més que el descens.
Obrim bloc poliesportiu. A la tercera nacional de futbol sala, el grup Zarraona vol aferrar-se a la salvació avui mateix davant el Xarxa Horta. Els zarraonistes estan a 10 punts de la permanència i s'enfronten al penúltim classificat. Agustí Bernat, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El renovat grup Zarraona afronta avui un duel important per capgirar la dinàmica i lluitar per la salvació. Tot i ser coes i tenir la permanència a 10 punts, el conjunt taronja no vol donar la temporada per perduda. Així ho espera Cinto Aranda, nou jugador i coordinador de l'entitat.
Paso muy aquí, para que el proyecto, bueno, el año que viene sea de tercero, no va a ser fácil, pero a partir de mañana, que es un rival directo, hay que ya sumar de 3-3. Creo que contra Moncada, si no había entrenado, se compitió y se sacó un punto. Esta semana contra el líder, habiendo entrenado más que dos veces, se compitió hasta el final y ahí estuvimos cerca. Y mañana, bueno, mañana es clave, mañana creo que encima recuperamos a Carva. Yo estoy así un poco tocado también, pero creo que voy a estar. Así que bueno, creo que estaremos todos al completo, no al 100%, pero ya te digo, o sea, a partir de mañana creo que hay que sumar 3-3 ya.
El partit començarà a les 9 del vespre al pavelló municipal de Sabadell.
Una categoria per sobre, a segona B, l'Amics del Pou va caure ahir a la pista del Ripollet i té el descens cada cop més a prop. Amb 18 punts de diferència, queden 27 per disputar-se i la pèrdua de categoria podria ser matemàtica aviat.
En el duel avançat ahir de la jornada 21, l'Amics del Pou va perdre per 11-2 contra el Ripollet. Si res no canvia, el descens podria ser matemàtic en unes setmanes. De fet, en cas de perdre contra el Picassent d'aquí 15 dies, les opcions de permanència podrien acabar-se.
I a la segona divisió nacional, el futbol sala Sabadell femení visita dissabte a les 7 la pista del futbol Emotion Zaragoza. Les aragoneses no perden a casa des de la primera jornada de Lliga.
Visita exigent per a les arlequinades a la 17a jornada de la segona ref de futbol sala. Després de 8 partits seguits amb derrota, l'equip ocupa la 14a posició amb 8 punts i és a 4 d'abandonar la zona de descens. Xavi Muñoz, tècnic de les Creualtenques, adverteix que el rival d'aquesta setmana és perillós.
Cert que Futbol Emotion tenia un projecte muntat per estar per les de dalt, no tenen ara mateix els resultats que esperaven, i a veure, no sé el que ens trobarem allà, és el viatge a Saragossa, també un viatge d'aquest tipus pesa molt, elles estaran a casa, són jugadores amb molta qualitat.
Serà el primer que el futbol sala Sabadell femení disputi després d'una setmana de descans.
En squash, Iker Pajares engega aquesta pròxima matinada la seva gira pels Estats Units, d'entrada a la capital, a Washington DC, on té lloc l'Squash on Fire Open.
Com a setè cap de sèrie del torneig, el flatman fitxatge del tenis Sabadell entra directament a la segona ronda del quadre. El seu primer rival serà el pakistanès de 25 anys, Tayyab Aslam, que és el número 44 del món. Pajares recorda que les diferències en aquests tornejos són mínimes, però se sent preparat, tot i el sobreesforç patit recentment al Campionat d'Espanya.
Estem parlant dels 30 millors jugadors del món. Les diferències són molt, molt, molt petites. I bé, serà qüestió d'estar en bona forma i de tenir un bon dia. Però bé, com he dit abans, porto un mes d'entrenament molt bo. M'he preparat moltíssim per aquests campionats que venen ara. Així que espero que tinguin els seus fruits.
El rival, Aslam, s'ha desfet aquesta matinada en 5 jocs, 12-10 en el cinquè, del francès Lucas Scherm. Pajares intentarà aprofitar-se'n d'aquest desgast del rival per accedir als quarts de final i agafar rodatge pensant en cites més importants. Aquesta matinada, a un quart de 3 hora nostra, aquest Pajares Aslam, segona ronda de l'Squash on Fire Open de Washington.
I en rugby, el Sabadell Rugby Club té l'opció de deixar virtualment assegurada la participació a la fase final de la Divisió d'Honor Catalana. Malgrat l'última derrota per 57-7 al camp de l'INEF Lleida, els arlequinats ho tenen tot de cara.
Dissabte, els de Fran González es veuran les cares amb el filial del Futbol Club Barcelona a la Roureda. Actualment, els barcelonins es troben només una posició per sobre del Sabadell. Carlos Ribas, jugador de l'equip, afronta il·lusionat l'enfrontament.
Sí, la veritat que aquest cap de setmana és una molt bona oportunitat per refer-nos. És a casa, juga masculí i femení amb un parell d'hores de diferència, o sigui que la Roureda estarà plena. I això sempre agrada, sempre motiva. Jugar a casa contra un equip que més creiem que és assolible, aquest partit el volem guanyar i es nota en la gent de l'equip.
Dissabte a les 4 sonarà el xiulet inicial i just després serà el torn de les Tintoreres en el derbi de tercera catalana contra les Carboneres de Terrassa. Anna Pallarés és jugadora de l'equip.
Bueno, sempre hi ha hagut aquesta rivalitat coneguda, no?, entre Sabadell i Terrassa, i sí que és veritat que, almenys personalment, jo no enfronto igual qualsevol altre partit que com el que enfronto a Terrassa. O sigui, hi ha altres partits que puc pensar que es pot guanyar, que es pot perdre, que podem donar tot i que surti bé, que surti malament, però com que contra Terrassa no hi ha possibilitat de que surti malament i no hi ha possibilitat de perdre. O sigui, contra elles s'ha de guanyar. No hi ha cap altra opció.
Una victòria reforçaria les de Rubén Montes a la segona posició. El xiulet inicial, dissabte a les 6.
El Motor Club Sabadell organitza aquest vespre una xerrada col·loqui amb el copilot sabadellenc Sergi Giral.
Una trobada que arriba després de la seva experiència al Dakar Clàssic. L'hora d'inici és a les 8 al carrer Pau Clarís número 163. Les places són limitades i destinades a socis de l'entitat, que podran dur un acompanyant.
I Fran Serrano s'acaba penjant la medalla de bronze al Campionat del Món de tenis taula d'Espa a Bèlgica.
El jove palista sub-11 del Club Natació Sabadell va caure a les semifinals per 2-3 contra el francès Quentin Sandona. Avui s'ha desplaçat fins a Metz, precisament a França, per disputar una nova cita internacional amb la selecció.
Menys d'un minut per 7:45, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 17 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.